Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Post-Messi. La clau és l'adéu de Messi. Aquesta és la clau. És que com estàs construint el Barça, que bueno, depenia d'un jugador en els darrers 15 anys.
No, però no és l'únic.
I ara estàs fent el projecte post-Messi. I el projecte post-Messi, si l'encares amb una, aquest any amb una lliga i la Supercopa, i si guanyes la Copa, pues és un pas sensacional. I després el que no podem fer és baixar l'ambició del Barça. En cap moment. O sigui, el Barça ha de competir a Europa l'any que ve.
Sí.
L'any que ve, per guanyar les
seves. On vull anar? Un moment. Vull dir una cosa, home.
No podem baixar l'ambició del Barça, però no podem fitxar el que volem.
Un moment.
Perquè no tenim fair play.
Un moment. És compatible el que esteu dient. Una cosa és intentar competir. Tu dius mirar de tu a tu. Què vol dir mirar de tu a tu? Fot-li un bany al City?
No, fot-li un bany al City, no. Que ets molt inferior al City.
Però un moment, arribar a l'elita europea...
El City i el Bayern de Múnich.
Arribar a l'elita europea vol dir arribar a semis, per exemple?
Arribar a l'elita europea per mi vol dir que quan juguis contra el City, sigui a semis, el City, el Bayern o els grans equips d'Europa, sigui a semis, a quarts o a vuitens, tu, encara que t'eliminin, que et poden eliminar, evidentment, perquè són grans equips, tinguis la sensació de que els has mirat a tu i que has competit.
Val.
Jo crec que no estem a aquest nivell en aquests moments.
Estem mirant més de tu a tu el Madrid, que és el campió d'Europa.
Bueno, però això és una altra història, perquè jo crec que el Barça li té guanyada. No,
sempre és una altra història. Sempre és una altra història, però
el Barça li té guanyada la moral al Madrid. I el Madrid li té molta por,
al Madrid.
Molta por.
Al Madrid. I el Barça amb el Madrid, com està competint aquest any?
Escolta'm una cosa, si tu miressis de tu a tu al Madrid a Europa, Santi, hauries guanyat com a mínim bastantes més Champions que els has guanyat els últims anys. I ells han guanyat 5 Champions en 9 anys en planera.
I no han jugat. Però aleshores, si tu competeixes i mires de tu a tu al campió d'Europa, com és que no pots competir?
Però això no és automàtic, Santi. Jo estic d'acord amb tu. Ahir, de fet, pensava a l'estadi, mira, aquest és un partit de Champions, és un partit que el Barça jugarà de Champions aquest mes de març contra el Madrid, però i el vam guanyar. Però no estem parlant d'això, perquè amb el Madrid hi ha un altre tipus de relació, és diferent. I a més, com em sembla que era Titi Henry, no?, que va dir, diu, i aquests sempre tenen por, és a dir, al Madrid tothom li té por, excepte al Barça, que el Madrid sí que li té por. Però jo crec que encara estem lluny del City. Estem...
Ens falten coses.
Tu tens la impressió que quan... Imagina't que ara ens emparelléssim en algun sorteig. Tothom diria de llarg que el favorit és el City. I perquè això no sigui així l'any que ve, jo crec que s'ha de fer una millora en la plantilla.
Clar.
Que no hi ha diners per pagar-la.
Bé, depèn. Si el Barça es desprèn d'algun jugador i rebaixa els 200 milions d'euro i pot fitxar algú...
Sí, clar, quan es deia tenim un plantillón, no, tenim molt millor equip que l'any passat, però no tenim un plantillón. Se'ns cauen tres centrals contra l'Inter i no vam poder superar la prova.
Ja,
és la realitat.
Però un moment, aquí també hi ha factors. Hi ha el factor arbitral.
Era molt millor el City que el Chelsea.
Era molt millor el City que el Chelsea i va perdre.
Però molt millor. Era molt millor el City que el Madrid.
Sí, i el PSG que el Madrid també.
Sí, però tu no saps, però perdona, Santi, tu no has estat a aquest nivell, ni del Chelsea, ni del City, ni del Madrid, a Europa, en els últims anys, és la realitat.
Bueno, llavors has de demostrar que torna.
Aquest any, per mi, el Barça li ha competit a tu a tu al United, que era un dels equips més en forma d'Europa.
I en el gran desastre mundial, el Barça va arribar a semifinals de la Champions amb el Liverpool. Semifinals de la Champions.
Sí, home, clar.
Semifinals
Messi, Suárez, entre altres.
Ja, però semifinals de la Champions. Ja, però és que això és el nivell.
El
nivell que hi havia era semifinals de la Champions i va ser el desastre més gran de la història del Barça en tota la seva vida.
Els jugadors que tenies i anaves a trajadar en trajadar.
Mbappé, Messi, Neymar. En dius una davantera millor?
Bueno, però si parlem del PSG, parlem del PSG, i et dic que el Barça amb grans jugadors va estar 4 o 5 temporades...
No, els jugadors que tenien, i els jugadors que té el PSG...
Va estar 4 o 5 temporades perdent. No, golejat a les millors places d'Europa.
Molts
anys. El camp de la Juve, el camp del PSG, el camp de la Roma...
Sí, el PSG, 6-1 al Camp Nou. 6-1 al Camp Nou.
Estàvem parlant del futur.
6-1.
El Barça té plantilla perquè no l'atropellin a Europa. I aquest any ho ha demostrat amb el Manchester United. Ja veurem què passa en el futur. Però, per exemple, no, és que fa estona que vull dir una cosa, no em deixeu. Un moment. L'Inter de Milà, que elimina el Barça, es pot plantar una final de la Champions, perquè li ha tocat el Porto, al Benfica i a les semis el guanyador del Milan-Nàpols.
Vale, sí,
no,
és una altra cosa.
Vull dir que el Barça no pot tenir en algun moment aquesta fortuna de no ser, el Barça, no ser millor que el City o el Bayern i poder arribar a una final de la Champions.
I el Barça, si se'n recordaran Santi i l'Antoni, el Barça va arribar a la final de Sevilla amb unes circumstàncies que normalment no hi hagués arribat, m'entens? Perquè gol amb l'orella d'Estifar Chilal al Comunale, contra el Göteborg estaves pràcticament eliminat, contra el Porto s'apareix la Verge i fot un gol per dintre de 0, un gol salvador de Garcés al valor doble d'Estifar Chilal. És a dir, es dona una sèrie de circumstàncies que fa que arribis a la final, a sobre, després la perds.
Però pot passar, no?
Que arribis a la final de la Champions, arribis a la final de la Copa Europa. Escolta'm, en circumstàncies normals, passes les eliminatòries, que segurament, si ho tornés a repetir, igual no les passes. Per mi no tenia equip el Barça per arrivar a la final de la Copa d'Europa a Sevilla, per exemple. Però hi va arribar, li dono mèrit, hi va arribar. I el Barça, sí. I el Barça actual, si juga a la Champions i es reforça una mica, amb segons quins creuments pot arribar. Ara, si tu em dius, el Barça té el nivell que els grans equips d'Europa ara mateix? No, jo crec que no el té. Si vosaltres creieu que el té, doncs perfecte.
El Madrid que guanya la Champions és inferior al PSG. És inferior al City, és inferior, o sigui, és clarament inferior i guanya el Champions.
Però té jugadors que tu no tens ara. Com té Modric, té Kroos, té Benzema, va fotre 50 gols per la passada morada.
I Kroos amb una nivell d'edat altíssim.
No, de veritat, estic al·lucinant. Estic al·lucinant que el Barça, venint del cabell, posem a l'alçada d'aquests clubs.
David, és que no escoltes, no estem posant el Barça a l'alçada d'aquests clubs. Només està dient el Santi, se li ha d'exigir que competeixi contra aquests clubs. I amb algun reforç podran competir contra aquests clubs. I potser perds, doncs perd. Però al Barça jo crec que l'hem d'exigir.
És que jo crec que aquest any haguéssim competit millor si no haguéssim tingut unes baixes clau en els dos partits contra l'Inter. Jo crec que haguéssim competit millor. La primera part contra el Bayern és molt bona. És que jo, en segones normals, jo crec que el Barça hagués passat a la fase de grups i després, si tens sorts en els creuments, haguéssim competit. Això, clar que se l'ha d'exigir. El Barça no pot tornar-se a quedar a l'Europa League la temporada que ve.
Pues ja està. I si li toca el City de Haaland, direm, el City de Haaland és favorit.
Doncs has d'anar-lo a competir. I mira, i si et surt un bon partit, d'acord. Però a priori no estàs a aquest nivell. Esteu d'acord amb mi o no?
No estem a aquest nivell. Però això no vol dir que no puguis guanyar.
Tot això és molt opinable.
En futbol pots guanyar qualsevol.
La teva pregunta de què és tornar a l'elit. Tornar a l'elit és ser favorit per la Champions. Quants fitxatges hauria de fer el Barça la temporada que ve per ser favorit a la Champions?
Ja, però és que tenim mil exemples que el Chelsea, amb quatre canyes...
Segons Lewandowski, un o dos.
Havertz, qui coneixia Havertz? Qui coneixia...
Estem en disposició de gastar-nos els calés que s'ha gastat el Chelsea en aquest mercat d'estiu.
No parlo de calés, parlo d'això que m'ha preguntat l'Antoni, que a vegades el Mbappé, Messi, Neymar no et dona per guanyar una Champions.
Evidentment, no és garantia de res, però és que aviam... Però és que jo quan dic...
Si estem tots d'acord que volem veure el Barça guanyar...
No em refereixo a fitxar les principals patums del futbol europeu. Fer un equip no té res a veure amb això, però fer un equip té un procés, O sigui, no podem passar
en dos dies de no competir a Espanya o competir per la Champions. Que la plantilla del Barça necessita estar més equilibrada per competir a Europa, jo crec que és una evidència. Sent compatibles arguments tant del Santi com del David, perquè jo crec que són compatibles coses que diuen tots dos, jo crec que podem arribar al consens d'acceptar que la plantilla del Barça necessita estar més ben equilibrada i més ben compensada en algunes posicions, sense anar més lluny, buscant-li un recanvi de garanties a Pedri per poder competir.
I més gol, segurament.
Lewandowski té l'edat que té i estem veient que pot tenir baixons al llarg d'una temporada. Aleshores, si tu no acceptes això i no acceptes també el context que viu ara mateix l'entitat a curt termini, potser la fotografia que fas de cara a la temporada que ve a nivell europeu no és realista i no compleix amb les expectatives que et pots generar.
Per exemple, el recanvi de Lewandowski, que diu la Marta. El Barça està treballant amb el tema de Víctor Roque. Té 18 anys. Fa bona pinta aquest jugador, però és un jugador de 18 anys que no ha jugat a Europa. Igual et surt bé, però igual no és de rendiment immediat.
Aleshores,
el procés és més lent.
Aubameyang hauria estat un bon recanvi.
I encara, porta mi. Però diguéssim, tens Aubameyang. I quan va costar
Messi?
Quan va costar Messi?
Zero. Però que surti un altre Messi és molt difícil.
No, un altre Messi sí, però diguéssim, i quan va costar Christensen?
El mateix.
Què vols dir?
El mateix Messi, no cal que en surti un altre.
No obrim aquest meló, sisplau, que són les 12 i 9 minuts i estaríem 3 hores.
Descarteu que vingui o no?
A Cosero també.
Descarteu que vingui?
Jo no descarto res ara mateix. Jo no descarto res perquè no ha renovat i l'estan xiulant. Ara,
no sé.
Ara, la Marta ens ho explica cada cop molt bé. El Barça, i Tebas també ho puc dir-ho repetint. El Barça.
No hi ha fair play ni per, Barça, ni per mig dit de més, si no.
Soc com la senyora del sac. De soc la que ve a dir les males notícies tota l'estona.
El Barça ha de netejar més de 200 milions d'euros.
Estem parlant de si no inscrivim a Gavi.
O presentar un pla de negoci en què netejarà més de 2 milions d'euros de la massa salarial en els pròxims anys perquè la Lliga li deixi...
Si tenim la inscripció de Gavi encallada en un jutjat mercantil discutint com... sobre terminis de quan s'han de presentar els documents...
Quan ve la Marta, em poso taps.
Bueno, jo ara amb ganes...
Jo crec que amb Messi hi ha fórmules. Oh. Jo que ho veia tot tancat...
Atenció, atenció, eh?
Sí, sí.
Formula. Ara hi ha un, bueno, hi ha un foradet.
Hi ha un forat.
I, per acabar,
i a més, ell no,
ha
renovat i no està feliç.
Mira, em vaig amullar. Jo crec que si hi ha fair play, hi ha un percentatge molt alt que vingui.
Sí. Ell estaria
una altra cosa és discutir si és l'opció adequada.
Avui era el Dia Mundial de la Felicitat, no?
Sí.
No,
jo que no sé si hi ha fórmules ni si el que hi ha, però si et dic una cosa, és a dir, ell, de la manera que està en aquests moments a París, es posa ahir a la tele i veu l'ambient al Camp Nou i veu que han guanyat el Madrid i la gent entregada
i escolta Sergi i Robert no sé de després del partit.
Sí, però si li dius que anirà a Montjuïc aleshores ja, clar,
la cosa s'equilibra una mica, no?
També diria una cosa, pel Barça que ha d'anar a Montjuïc
és un
reclam brutal.
Ara, també us dic una cosa,
ell voldria tornar i la porta vol que torni, a veure si troben la fórmula.
Però si finalment aleix el PSG no el renova i ell vol seguir a l'èlit europea,
sí,
o una lliga potent, jo no crec que hi hagi molts equips que el vagin a buscar.
Econòmicament, vols dir?
Equips d'aquest... O sigui,
o esportivament, fins i tot.
De potencial econòmic a nivell PSG.
Esportivament, fins i tot.
I Manchester United, tot això, jo no crec que el vagin a buscar. Llavors...
Quan estigui més calent, si es posa més calent, parlarem de si és un encaix esportiu interessant o no. Val? Ja ho deixarem aquí. A veure, abans de rematar tertúlia i de donar pas al Xavi Aldecoa, que avui farem una xarota, no? Encara postclàssica amb el Xavi Aldecoa. Cas Negreira. No em volia parlar, però un minut només. Avui el Basté ha explicat alguna novetat interessant sobre el cas Negreira.
Sí, ha explicat que la setmana passada es van reunir els advocats Cristóbal Martell en representació del Barça, el responsable dels serveis jurídics també del club, Pere Lluís Mellado, l'advocat de Josep Maria Bartomeu, Josep Maria Fuster Fabra, el representant de Sandro Rossell, Pau Molins, i l'advocat d'Albert Soler, Miguel Caput. L'objectiu era coordinar-se en la defensa del club i tots els implicats, i també es va parlar d'una possible compareixença de tots els presidents, però un s'hi va oposar al fet de sortir tots plegats a donar la cara en una possible roda de premsa. Qui no va formar part d'aquesta trobada és Andreu Van den Einde, perquè la seva funció, ja ho vam explicar, passa per dirigir la investigació interna del club impulsada pel Departament de Compliance. Per tant, atents a aquests moviments, la setmana passada aquesta reunió de les defenses per coordinar els seus moviments. Més enllà d'això, la plataforma Un Crit Valent ha anunciat avui que es personarà també com a acusació particular amb la finalitat de tenir accés als fets i depurar les responsabilitats en les que s'hagin pogut incórrer. És la plataforma que lidera Jordi Medina.
Home, es va presentar a les eleccions fa molts anys. Ex-candidat. Del Barça, Jordi Medina, sí. Això ja, l'altre dia ja ho apuntàvem. Serà curiós veure com s'han de posar d'acord el Barça, que lidera Joan Laporta, amb Bartomeu, Sandro Rossell...
Bé, si estaven d'acord en fer els mateixos pagaments, vull dir...
Bé, però era una situació curiosa, que tots els expresidents o les seves defenses...
Curiós és que fessin tots els mateixos pagaments.
Que també, això també era molt curiós.
Tinc molta curiositat en com ho explicaran, això.
Bé, a veure si...
A veure quina història, no? Escriuen.
A tot això...
A com va el guió.
A tot això
jo
també...
Jo crec que ho explicaran bé.
Sí?
Jo crec que sí. I jo crec que hi ha explicació.
Ja està aquí poder l'explicació.
Ens estàs deixant aquí un cliffhanger?
No, t'ho dic en el sentit que no ho trobo tan complicat. No ho trobo tan complicat.
L'explicació és que pagaves per intentar equiparar la influència que tu creies que tenia el Madrid.
No, és que jo parteixo de la base...
Que no té res a veure amb els àrbitres.
Que el Barça no compra àrbitres.
No
compra àrbitres. Llavors, jo parteixo d'aquesta base, que l'explicació es pot durar... I
que no compra àrbitres està clar.
Però
és que com explicaràs que li pagaves diners?
Del que estem parlant és d'això.
Sí, però Santi...
O no estem parlant d'això. Jo crec que el soroll ens ha fet que parléssim d'altres qüestions, però diguéssim, del que realment es parla és de si ha comprat àrbitres o no. I això és... No.
Però l'altra pregunta és què ha fet el Barça, no? Perquè pagava 7 milions d'euros. Per què pagava 7 milions d'euros?
No, per què pagava 7 milions d'euros?
Si calcules els informes, que surt 1.000 euros a l'informe?
No sé, però per uns àrbitres que es repeteixen cada temporada...
O quan surt?
No? És a dir...
tu pagues uns informes.
Sí, però quan pugen cada temporada diferents?
Uns informes i uns scouting. Bueno, però llavors, vale, anem al sensu
contrari. Per mi és, què s'ha fet amb aquests milions? Per què es pagaven aquests milions? Sí, ja està. Però, no si s'han comprat ara, no s'han comprat, però què es feien aquests milions?
Si no s'han comprat, no seguim. Perquè,
no, no, per mi sí, que s'han fet amb aquests milions.
S'ha de saber què ha passat.
Informes, s'han fet informes.
No, home.
Informes arbitrals, s'han fet informes arbitrals.
Quan li demana Hisenda, el Barça li diu...
I li pagues a l'estat del segon del CCA.
No he trobat a què corresponen les factures.
Però si la Fiscalia té tots els informes.
La Fiscalia diu això en la seva denúncia.
No, tots
no. Això no ho diu el Barça, no respon una persona del Barça.
Sí, sí. Però clar, ja consta això, que la resposta del Barça és aquesta.
De Negreira pare no hi ha informes.
És d'una persona del Barça.
De Negreira pare no han sortit informes.
Sí, se'n va sortir un l'altre dia publicat al Libertad Digital.
I tant, hi ha informes de tot.
Sí, sí.
No, no, de Negreira fill.
Tots els informes consten i estan a la Fiscalia.
Però és que el problema és que tu li pagaves aquests diners al segon del CTA. Torno-ho a repetir.
Aquí hi ha un tema ètic.
Aquí com a qüestió...
Que parlem del tema estètic o parlem de delictes?
Si hi ha una explicació del per què es pagaven aquests diners i ens la creiem, llavors hi haurà un tema ètic, moral, no?, de per què es pagava el segon.
De què estem parlant? O sigui, el delicte és pagar el número 2 dels àrbitres? Aquest és el delicte?
Delicte no, conflicte d'interessos, sí, per mi.
Però és delicte?
És conflicte d'interessos, sí.
Un conflicte d'interessos?
Estèticament,
sí,
no.
Sí. I en delicte, sí, però és que això ho ha agafat la Fiscalia. Hi ha penes, es demanen penes, o sigui, és una qüestió penal, de presó. Sobre quin delicte? Quin és el delicte? El delicte de contractar el segon és una, el segon
delictes,
és una empresa il·legal?
Els delictes contractes per la Fiscalia és...
Contractes una empresa il·legal?
Estan mirant corrupció entre particulars o administració il·legal?
L'empresa és legal?
En principi sí.
Tu amagues les factures?
Que sap... Bueno, veurem, no?
No s'amaga cap. Estan figurant totes les factures, estan totes les factures registrades i el Barça...
No, sí, jo crec que penalment té poc reconegut.
A Hisenda ho ha pagat. Bueno, hi ha que veure.
A veure què ens expliquen. És curiós amb el que dèiem ahir,
Jacinto Vicente deia que si la justícia considera que el Barça ha volgut influir, no cal que demostri en què, però si considera que ha volgut influir...
Sí, però hi ha disparitat amb això, saps? Hi ha advocats que diuen que si no es demostra el següent estadi, que és que tu vas fer que amb aquests diners els àrbitres, que són els que poden cometre el delicte, adulteraven partits, si no demostres això,
complicat,
que
no?
Les potes del recorregut són curtes.
Bé, a tot això, bueno, ja ho veurem. Crisi reputacional, però ahir explicàvem aquí al Tudiràs que el Barça ha fet rècord de facturació en un partit del Camp Nou. 8,2 milions d'euros en ticketing va ingressar el Barça ahir.
És gairebé frega el 10% del que perdràs l'any que ve a Montjuïc. És tremendo, eh?
Tremendo.
És tremendo.
Amics, gràcies.
Tot va estupendo.
Tot
anirà bé.
Gaudiu del clàssic. Moltíssima... Encara, tot aquest 15 dies.
Hem fet un...
No ho dubtis.
Gaudiu d'aquests 15 dies, eh? Assegur... Aneu recordant, aneu mirant el partit.
Hem fet una mica de Pep Mou amb el Santi.
Dilluns ho hauríem de fer un altre informe d'alguna cosa.
Alguna cosa sortirà? Sí, ja veurà, sí. No, però m'ha agradat, eh? L'acierto de l'àrbitro aquí, Mourinho, Guardiola...
Critica...
Pep Mou en quin sentit? Perquè qui és Pep?
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques. Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Ara és el moment de gaudir del confort i del disseny al millor preu. No et perdis aquesta gran oportunitat. Masterpiel a Via Augusta 184, a Compte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750. Potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Próxima estación, Barcelona. correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Vine a SEAT Martorell Motor, grup Lesseps. Estem al costat de la fàbrica. Al Baix Llobregat tenim un ampli estoc de cotxe nou, gerència, quilòmetre zero, tant de SEAT com de SEAT Cupra. Entrega immediata. Per a més informació, entra a la pàgina web grupleseps.com. Martorell Motor, grup Lesseps. Estem a l'avinguda Pau Clarís 44 de Martorell.
Sarsa Volkswagen és l'especialista en vehicles industrials. Visita les nostres instal·lacions i gaudeix d'un servei de primera. Amb totes les gammes Volkswagen que et faran el dia a dia més fàcil el teu negoci i tota la nostra gamma electrificada. Sarsa és concessionari oficial Volkswagen a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen Vehicles Industrials. Al Vallès i a la Catalunya Central, Sarsa Volkswagen.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Tu diràs, amb Aleix Parisser.
12 i 21 de la nit, imagineu que comences a construir la teva nova casa avui i te n'hi vas a viure abans que arrenqui la nova temporada. Així és la innovadora proposta de Pret-a-Porter Cases. Construir casa teva en només 4 mesos i amb un preu tancat. La casa dels teus somnis, a la teva mida, sostenible i sense imprevistos. Són les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases, construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases, destruïm mites, construïm cases.
Això no té nom.
Rematarem la tertúlia d'avui amb el gran Xavi Aldecoa. Li toca avui fer una mica d'Això no té nom, company de La Vanguardia, periodista, escriptor, bona persona. Hola, Xavi.
Com estàs? Bona persona, sobretot.
Sobretot, home, clar que sí. Bona gent, bona gent. Què, què, eh? Content?
Contentíssim. Home, després de lo d'ahir, és que va ser catàrtic, va ser emocionant, va ser genial. Home, ja feia temps que no estava tan content amb el Barça, perquè a més, és que crec que ens ho mereixíem, també. O sigui, aquesta satisfacció de guanyar... No només venim de guanyar a la Supercopa contra el Madrid, a la Copa, amb un partit allà molt defensiu, però és que allò d'ahir va ser...
No va tenir nom, no, això d'ahir?
No va tenir nom, no va tenir nom, perquè a més pràcticament deixa sentenciada una competició, però és que també va ser la manera de guanyar-la, eh? O sigui, va ser amb les armes del Madrid... O sigui, amb un gol anul·lat, ben anul·lat, que sí. Els està fent rabiar d'una manera espectacular.
Jo no entenc aquesta polèmica, vull dir, és una cosa que tires una línia ja fora de joc. A més, és que es veu, a la imatge es veu que té una espatlla més avançada.
I tu vas dir, a la transmissió de seguida es vau estar... No, és claríssim.
Tenim 3 o 4 televisions a l'estudi i a les 3 o 4 televisions doncs es veia claríssim. Jo ho vaig veure claríssim. Sí, ho vaig tenir molt clar.
I després, un gol al temps de descompte. Sí. Oh, és que jo quan...
I quan més estava apretant el Madrid, no? Que deies, tot i que li van anul·lar el gol d'Asensio, el Madrid va seguir apretant, i quan més estava apretant, pam,
Però és que, a més, si tu veies la banqueta que tenia el Real Madrid i els canvis que fa, és que no hi havia color. Nosaltres estem amb les coses, quatre coses que tenim, perquè també tenim les baixes importants a Pedri i Dembélé, però clar, és que ells comencen i Asensio, Tchouaméni, ostres, tenien una banqueta com per fer mal els últims minuts.
Sens dubte, amb els 5 canvis que fa, no, milloren una mica l'equip, o com a mínim mantenen el nivell, no? I el Barça, en canvi, és cert que per o rendiment o per lesions, quan mires a la banqueta, sembla que potser perdrà potencial, no, l'equip. I mira, ahir, un dels pocs canvis que fa Xavi i et dona la victòria, no?
Sí, franquícia. Primer, el canvi inicial a Sergi Roberto, que ningú se l'esperava, no ens l'esperàvem, és el primer gol, i el que sí... El segon, ja em sembla un tio molt maco. A mi el que sí, crec que ha caigut de peu.
Un personatge pintoresc, per descobrir-lo. Com a mínim, això és el que diuen a Milà, que és on jugava la temporada passada.
I després jo crec que la victòria d'ell és una victòria que pot ser d'aquelles que canvien una mica la trajectòria.
Sí?
Jo crec que sí. Jo crec que també perquè han estat temps durs, ho dèiem ara. O sigui, marxa Messi, eliminacions doloroses de la Champions... constants declaracions del Tebas, que és un passat contra el Barça, derrotes obscenes a Europa League, el cas Negreira, que el cas Negreira ens té a tots regirats. Però de sobte comencem a veure la llum, jo crec que al final del túnel. I jo tinc moltes ganes, s'ha de confirmar, l'hem de guanyar, però de celebrar molt aquesta lliga, que és un crit del Barça de hem tornat. I sobretot perquè jo crec que per molts pares que ens estan escoltant, seria una primera lliga que celebrar amb els fills. Hi ha molts xavals de 6, 7, 8 anys, hòstia, que porten molts anys d'una sequera de... Ostres, no podem celebrar gaire amb els nostres fills.
Que poden treure poc pit del Barça, no?
Clar, o sigui, jo recordo i recordaré tota la meva vida l'Helena, que té 8 anys, em diu, és que el Barça sempre perd. Com? O sigui, com pot ser que tu pensis això?
Ella no va veure l'última Champions el 2015, just.
No, és que clar, te pensa que els nens, més o menys, són conscients del partit a partir de 5, 6, 7 anys. O sigui, no, abans, tot el que passi abans, no computen. Per tant, molts xavals que tenen 8 anys, en realitat tenen consciència del Barça fa 2, 3 anys. Els dos últims 3 anys han sigut molt durs pels pares que volem que siguin culers.
Sense Messi, sense guanyar títols, no?
Menys mal del futbol femení, jo et dic.
Home, i tant.
Perquè a mi m'ha salvat aquesta espurna culer a casa.
O sigui, que tu tens ganes de celebrar amb la teva filla aquesta lliga,
molt,
no? I sortir a fer una rua als carrers i no?
Total,
tornar a viure aquelles escenes, no?
Que s'emocioni, que vegi que el Barça també és un sentiment i és una alegria i és celebrar, no? Jo això, sí, sens dubte... El que crec que és important és no confiar-se, o sigui, perquè hem de ser conscients que moltes de les victòries que hem tingut, és la lliga de l'1-0,
sí, senyor,
però han estat pels pèls.
Ahir mateix. Ahir mateix,
però a Bilbao ens van anul·lar el gol de Rafinha i després ens el donen, perquè va ser com el VAR el que va assegurar que era gol.
I als últims minuts, i aquella triple ocasió, una la treu Ter Stegen, l'altra Marcos Alonso, cert, amb el cap, 5 jugadors penjats del pal, no?, defensant-se.
I això mateix, jo recordo contra el Girona, Ter Stegen ha tingut actuacions estel·lars, salvant... O sigui, vull dir, hi ha molts punts que ens ha caigut de cara, ahir també, perquè ahir el gol anul·lat a Asensio és un d'aquests gols que, d'acord que és fora de joc, però a la jugada no ho veus.
No, ningú, tothom havia donat per fet el gol, no?
Per tant, hi ha un moment que dius, igual que va estar fora de joc, si tingués el peu 2 centímetres o 20 centímetres més cap allà, ara estaríem parlant d'un altre partit. Per tant, jo crec que hem de posar encara a treballar a l'equip i després hi haurà temps de celebrar-ho. Jo crec que hem de tenir una mica de paciència. Sobretot també crec que s'ha de tenir paciència, estar units i aguantar els atacs. Perquè, o sigui, el cas Negreira és veritat que és indefensable, és indignant, és un tir al peu, però no podem deixar que des de Madrid dominin aquesta situació unes persones, no dic que siguin tothoms, però hi ha moltes persones que no busquen justícia, busquen venjança. Per tant, és important que des del Barça estem units. Nosaltres, no justifica el que ha passat. El que ha passat necessita explicacions i que es doni la cara. El que s'ha fet de pagar un tio que és vicepresident, era vicepresident dels àrbits, no es pot defensar. Però no deixem que domini l'escenari algú que ens vol mal.
Però ahir va ser un molt bon exemple de comunió, no?, a l'estadi.
Sí.
Feia molt de temps que no veia l'afició entregada d'aquella manera, no?, i el fet que hi havia connexió. Saps que havíem parlat els últims anys d'una certa desconnexió entre grada sí. i equip, grada sí, sí. i club, i ahir jo crec que va tornar a recuperar, ja fa, aquesta temporada ja ho estem veient, no?, però el partit ahir és com l'escena final, no?, d'aquesta comunió.
Aquella celebració que es veia avui a Araujo, abraçant-se la gent.
El públic estira, sí.
Fins i tot un detall que ha passat desapercebut, Jordi Alba, si et fixes, sí. surt corrent sí. i el primer que s'abraça
és en Valde. Valde. Sí, senyor, ho vaig veure.
I això, ostres, el Jordi Alba, que sempre s'havia dit, ostres, que és un tio egoista, que no li agrada que li treguin el lloc perquè és molt competitiu, de sobte ahir s'està comportant com un capità, com un veterà. I jo crec que això, Xavi, ho està fent molt bé. Ha aconseguit que la gent veterana estigui sumant per l'equip, tot i deixar-los a la banqueta perquè no li ha tremolat el pols. Vam veure el cas de Piqué, doncs ara tenim a Jordi Alba, que està sumant com un mes.
Ara vols parlar d'alguns noms propis, però bé, per resumir-ho el que deies, no? No té nom, l'alegria que ens dona el Barça enmig d'aquesta sí, sí. foscor de negreires i coses
ja,
estranyes.
Ja calia. I de noms propis, tinc dos que normalment no surten, ahir és veritat que sí, sí surt, però és Christensen i que sí. Perquè són dos tios que van ser fitxats a cos zero, que arriben sense soroll i estan sent decisius. Ahir, evidentment, que sí, és un bon jugador de banqueta, evidentment no és un tipus que sigui virtuós.
Titular indiscutible jo no el posaria, però un jugador que et pots no, solventar en alguns moments puntuals de la temporada, alguna situació...
Jo recordo el Keita de Guardiola.
Sí.
Aquest jugador, és veritat, Keita jo crec que era molt més bon jugador a nivell de qualitat, però crec que és un jugador que suma molt i que hi ha molts partits que pot ser fins i tot decisiu. I Christensen està rendint a un nivell espectacular. Callat, no amb l'exuberància de Koundé o, evidentment, d'Araujo, però Christensen està seguint una assegurança allà darrere i recordem, a cos zero. I un altre nom, Gavi. O sigui, a mi segurament és dels jugadors que més m'agrada. Crec que és dels jugadors que més agrada l'afició.
És el Puyol d'aquesta generació o no? És una mica el Carles Puyol el que transmet aquella passió, aquella rauxa.
És una barreja molt estranya perquè el tipus té una qualitat extraordinària i té un esperit de Puyol que deies ara, Luis Enrique Stoikov, perquè el tipus
sí, sí.
és una barreja descomunal de lluita, però sí que és veritat que ahir, i jo crec que s'ha vist, perquè a més de Madrid també ho estan dient molt, aquesta empenta que li dona a Ceballos després d'aquesta picabaralla amb el Lewandowski...
Jo ahir ho vaig criticar.
Compte.
Per mi és una agressió sense pilota, va a buscar-lo...
Jo crec que és una groga. Però, val. Igualment, ho vam veure fa uns dies, a l'Atlético de Madrid contra el Madrid, Correa fot un cop de colze
a Rüdiger, sí.
El Rüdiger es tira com si li haguessin fotut un tret, i ja la tenim liada 10 jugadors. Per tant, això, i no és la primera vegada, perquè Gavi sempre està a tots. Totes aquestes baralles, a tots aquests saraus. I també, l'altre dia, contra l'Atlético de Bilbao, es tira amb el cap per interceptar una pilota.
Fiquin boig.
Contra el Manchester United, sabent que Pedri estava lesionat, va fer una al minut 72 una targeta, una falta de targeta, i no va poder jugar contra el Manchester.
Que era innecessària perquè tenia jugadors darrere que haguessin cobert el contraatac, sí.
Per tant, o sigui, Gavi, 10 Gavis al meu equip. Crec que és un jugador de molts anys al Barça, tant de bo es quedi. Crec que és una de les millors notícies de la temporada, com és emocionant veure com lluita la pilota, com es deixa la pell i com lluita pels seus companys i la seva samarreta. Però una miqueta de cap, perquè si no, prendrem mal.
Això li donarà l'edat, saps? La maduresa. A mesura que vagi evolucionant, regularà millor els seus esforços, regularà millor aquestes...
Com a l'estoico, no?
Esperem que no.
I volia acabar amb un comentari,
sí?
Amb una reflexió.
Vinga, va.
Messi, per què em va fer molt mal aquest cap de setmana xiulat per la seva afició, que no sé si dir-li d'aquesta manera, però el culpen de l'eliminació a Paris Saint-Germain a la Champions.
I també de no dir res de la renovació. Creuen que no està implicat amb el projecte i s'assuma, evidentment, al fracàs de Champions. Per tot això l'han xiulat, sí.
Però la meva reflexió és, el Neymar i el Messi, arriba un moment que decideixen marxar i van a un equip que els vesteix d'or. I cap dels dos ha estat més feliç.
I no guanya cap Champions cap dels dos, tampoc.
I no és una qüestió només de guanyar. És una qüestió de que t'estimin. Perquè, sincerament, jo crec que el Messi decideix anar al City o anar al Nàpols i la situació seria diferent. perquè hi ha una qüestió de com t'acull l'equip. I quan et paguen diners, només diners, només et valoren d'això. I jo crec que el Paris Saint-Germain és un equip que és un error per a aquesta gent. O sigui, Neymar i Messi eren feliços al Barça i decideixen anar a un equip que només els hi dona diners. Per tant, tant de bo torni, tant de bo nosaltres el sí, valorem.
T'agradaria,
Sí, jo crec que sí. Jo crec que va marxar d'una manera que no pot ser el darrer capítol del millor jugador de la història, del club i del futbol. Per tant, jo crec que sí que es mereix tornar i mereixem nosaltres, els culers, poder acomiadar-lo com cal. Jo crec que l'error és de les dues bandes. Nosaltres som conscients del que vam perdre, però crec que ell també. Ara, quan està a París i veu com el xiulen, diu, jo per què? Que se m'havia perdut aquí, més enllà d'uns quants milions més.
Està bé la reflexió aquesta, que Neymar i Messi, és veritat que quan van deixar el Barça...
Eren feliços.
No els has vist molt, molt feliços a París. No. A vegades sí. No compensa, potser, no?
Els clar, diners amb... Al final arriba un moment que la vida tu tens diners, tens ja la vida solucionada i marxen a un equip que els vesteix d'or, completament, però no els veus més contents.
No. Al Barça estem contents. Va, posa-li una bona banda sonora avui a la reflexió aquesta de que no té nom, la catarsi...
Home, anem a un clàssic, al Bruce Springsteen, perquè ara mateix que estem fent els
culers. Saps que bé, no? Sí. Jo vaig a un dels concerts ara a finals d'abril a Barcelona. Sí.
Doncs,
no l'he vist mai en directe, el Bosch? No,
jo vaig començar a La Vanguardia, quan tenia molts pocs anys, fent les cròniques dels concerts. Em fotia 80 concerts cada any. Uau. I el Bruce Springsteen l'he vist mogollon de vegades.
I què? Sí?
És, home, la comunió que té amb Milà i amb Barcelona són especials. O sigui que el Bruce aquí ja veuràs, a part que parla català, bueno, es guanya la gent de seguida.
O sigui, tindré una bona desvirgada, no?
Tendràs, seguríssim.
Val, gràcies.
Doncs, què estem fent nosaltres? Ballar a la foscor.
Sí.
En aquesta situació de foscor, ara estem ballant. Doncs, escolta, hem d'anar a Dancing in the Dark.
Quina meravella sentir-lo, imagina't. Ja, això és un aperitiu del que viurem a finals d'abril aquí a Barcelona. Com va el llibre, per cert, el de Coa?
Molt bé, mira, m'acaben de dir que segona edició ja a impremta, així que molt content, molt, molt agraït per l'acollida de companys i també de lectors.
Sí? T'arriben bons inputs de la gent?
Sí, la veritat que molt content. I em diuen molts amics que estan patint llegint el llibre, diuen, menys mal que sabem que estàs bé, perquè si no, patiríem encara més.
El tinc pendent, el tinc a la tauleta de nit i el tinc pendent, però a vegades la vida no em dona, i aquests horaris no em donen. Però
ara que hi ha 15 dies...
Ara t'ho anava a dir. Ara que, bé, bueno, aquest dimecres anem a Llívia, fer un programa especial de la volta, la setmana que ve també tenim show, però sí, el tinc pendent a la tauleta de nit i me'l llegiré, clar que sí, que em fa molta il·lusió. I sé que vas a València a recollir... És a València, no?
Sí, l'Ortega i Gasset. L'Ortega i Gasset, demà passada, ja
posa't elegant, eh?
Bueno, ja ho veurem. Aquí estic negociant.
Tens el discurs, ja, i tot, del que diràs?
No. Segurament, mira, demà el tren... Soc bastant d'improvisar, o sigui que ja veurem.
Molt bé. Un plaer, com sempre, eh? Et llegim a La Vanguardia, ens alegrem molts dels teus èxits i dels del Barça, que exactament. No tenen nom. Gràcies, al Decoa. Dancing in the Dark, avui de Bruce Springsteen, la tria musical del Xavier Aldecoa per tancar l'Això no té nom. Ja la teniu a la llista de Spotify, eh? Cada cançó que proposen Joan Josep Pallàs, Xavier Aldecoa o Toni Muñoz, la posem a la llista de l'Spotify que es diu Això no té nom. I allà teniu totes les músiques que van proposant a la secció. A veure, Saperes, que ha tornat a entrar a l'estudi,
sí,
què ha passat?
Res, amb una novetat t'explico molt ràpidament. Bojan Krkić està convocant alguns mitjans a una roda de premsa a l'Auditori el proper dijous a les 12 del migdia. És una convocatòria...
Al Camp Nou, l'Auditori
sí,
del Camp Nou?
Sí, l'Auditori de 1899, a l'estadi. Al Camp Nou, de moment, sense explicar quin és el motiu de la convocatòria. És només citant els periodistes a aquest acte. Ha passat que avui hi havia un stream d'Ibai Llanos, del Romero, de Piqué, parlant de la Kings League... Y charrán, ha pasado eso.
Bojan, es que nunca le he visto muy ilusionado con la Kings League, entonces...
Bojan el jueves se despide, se retira.
¿Ah, sí?
En el Camp Nou. Yo voy al evento.
Esto no se sabía, ¿no?
¿Eso se sabía o no? O lo...
Claro, yo no sabía que estaba retirado Boyan.
¿Cómo?
Tira, ¿qué más tienes?
Tira, tira, que ara de circumstàncies tothom hi han canviat de
no tema.
Se n'ha donat Gerard Piqué, que segurament no podia anunciar el motiu de la convocatòria de premsa de Bojan Krkić. Diríem que ha fet un spoiler, per tant, el que farem nosaltres...
O sigui, oficialment no s'havia retirat, tot no. I que és cert que ha estat lesionat, ha estat
no,
al Japó...
No, i que està convocant aquí per una roda de premsa on ha d'explicar alguna cosa, i segurament Piqué ha avançat el contingut. El que farem és esperar dijous a veure què és el que explica Bojan Krkić.
Dijous estarem pendents. Gràcies, Roger.
De res, bona nit.
Vinga, fins ara. Recte final del Tu diràs, hem de parlar encara de moltes coses. Per exemple, demà a RAC+1 viurem en directe l'anada dels quarts de final de la Champions femenina. El Barça juga demà a Roma a aquest partit, Puig, en què bé, intentaran passar ronda, seguir endavant i lluitar per una nova Champions.
Sí, a les 9 de la nit a l'Estadi Olímpic de Roma, gran escenari amb les baixes d'Alexia Putellas, Clàudia Pina i Mariona Caldentell. El Barça és el líder de la Lliga en ple de victòries, la Roma ho és també la Lliga italiana amb 17 triomfs i 2 derrotes, i a la Champions els i de les italianes van acabar segones de grup per darrere del Wolfsburg. Diu l'entrenador del Barça, Jonathan Giraldez, que demà més que mai serà important dominar la pilota.
És un equip que acostuma a tenir més pilota que els adversaris, però també té la capacitat de poder defensar diferents alçades en funció de les característiques del rival. Per tant, demà serà important, sobretot a l'inici de partit, detectar el tipus de pressió que ens pugui fer la Roma perquè aquestes petites adaptacions que tenim preparades de cara al partit de demà, i sobretot això, que l'inici sigui nostre, que ens sentim còmodes per tenir més opcions d'aconseguir un bon resultat demà.
El que ha descartat Giraldez és que demà l'eliminatòria pugui quedar del tot sentenciada.
Mai es pot tancar un partit a l'anada, hem de jugar els dos partits, primer de tot tenim el de demà i ja tindrem temps després per pensar a la tornada.
En aquesta mateixa línia, la davantera blaugrana, Salma Parayuelo, que ve de marcar 2 gols divendres al partit de Lliga contra el València, preveu un enfrontament difícil en un gran escenari com l'Olímpic de Roma.
Unos cuartos nunca van a ser fáciles y menos en Champions. Aquí están en casa, están con su gente y va a ser un partido complicado. Tenemos que hacer las cosas muy serias porque seguro que va a ser un partido muy, muy competitivo.
A les files de l'equip italià, dues ex-blaugrana, Vicky Losada i Andressa Alves, i el seu tècnic, Alessandro Spugnas, conscient de la dificultat del partit, però espera que el seu equip surti a jugar amb personalitat a l'Olímpic Roma.
És una squadra molt forta, però...
És un equip molt fort, però tots els equips concedeixen alguna cosa. Fins i tot el Barça. Hem d'entrar amb determinació i mantenir les nostres característiques. Hem d'estar preparats per si ens deixen oportunitats. És veritat que han encaixat en tots els desplaçaments, i això és significatiu, però nosaltres hem d'intentar fer el nostre partit. Normalment, dominar i demà no sé si ho podrem fer. Serà molt important que tinguem la pilota al màxim que puguem i que ens enfrontem al Barça amb consciència, però no amb por.
Pot una cosa diferent.
El Barça, com recordava Espunya, va encaixar 6 gols entre els 3 partits de la primera fase. La tornada serà dimecres de la setmana que ve al Camp Nou a 7:15 i les jugadores amb Aitana, Mapi, León, Torrejón, Paños i Engen com a protagonistes han fet un vídeo per acabar d'animar l'afició per omplir l'estadi.
Sempre ens han dit que el futbol es juga 11 contra 11. Però el Futbol Club Barcelona, això no és això.
En este club, todos los equipos llenan estadios. Las convocatorias son de más de 90.000 personas.
Es llancen corners des del lateral i es rematen jugades des del gol.
Doncs vídeo professional per acabar d'animar l'afició a omplir el Camp Nou d'aquí a 10 dies. El partit de demà a les 9 el podrem seguir a RAC+1. Xurarà la romanesa Demetrescu, al bar també la romanesa Hategan. També demà juga el partit d'anada d'una altra eliminatòria de quarts, a 6:45 Bayern de Múnich Arsenal. Per dimecres quedaran l'Olímpic de Lió-Chelsea, d'aquí sortirà l'hipotètic rival del Barça a les semifinals, i també dimecres PSG-Wolfsburg.
Demà a l'inici del Tu diràs, a 11:15 ens connectarem amb RAC+1 a veure com va el tram final d'aquest partit, que podreu seguir íntegrament a través de l'aplicació i d'internet. Roma-Barça, anada dels quarts de final de la Champions. Sintonia de la Volta a Catalunya. Ja sabeu que aquesta setmana podeu seguir també a RAC+1 des de 4:15 de la tarda tots els finals de les 7 etapes que fa la Volta Ciclista a Catalunya pel nostre país. I que dimecres serem a Llívia, al Saló de Plens de l'Ajuntament de Llívia, fent un programa molt especial amb molts protagonistes i amb públic. Si voleu venir, si sou de la zona de Llívia, de Puigcerdà, de la Cerdanya i us voleu acostar, portes obertes des de quarts d'onze de la nit fins a la una de la matinada per veure en directe com fem el Tu diràs des de Llívia. I tenim el Gerard Ballera com a enviat especial aquest any a la volta, seguint el pilot multicolor, aquesta serp multicolor. Ballera, què tal? Bona nit de nou.
Hola, Aleix, bona nit.
Ja ens deies a l'inici que ha estat un espectacle com ha començat aquesta volta ciclista Catalunya 2023, amb un sprint a Sant Feliu de Guíxols entre Roglic i Evenepoel, que són els dos grans favorits. Hem d'escoltar-los, no?
Sí, hem d'escoltar-los. Crec que és la carta de presentació immillorable per aquesta volta, a nivell internacional també, a nivell mediàtic. No hi pot haver millor inici que aquest sprint tan ajustat que han tingut Roglic i Evenepoel avui a Sant Feliu de Guíxols. Un sprint que la veritat jo crec que Roglic l'ha controlat a la perfecció durant pràcticament tota l'estona, fins al tram final en què ha hagut d'exprimir perquè Remco Evenepoel ha vingut des del darrere per intentar pispar-li la victòria. Estava molt mal col·locat el belga, estava molt més ben col·locat l'eslovè, que ha hagut de fer molt menys esforç per intentar guanyar l'etapa. Finalment ho ha aconseguit, i evidentment exultant a la línia de meta per guanyar l'etapa i també per ser de moment el primer líder de la general.
Like I say, I'm not really a sprinter.
Com he dit, no sóc un sprinter. Es necessiten moltes coses en finals com aquests per anar bé. Ens n'hem sortit. Els nois han estat forts. He tingut les cames i podem celebrar-ho una vegada més.
We can celebrate again.
És un espectacle la facilitat amb la que guanya Primoz Roglic. Ve de guanyar la Tirrè Adriàtic amb 3 victòries d'etapa. Aquesta és la quarta en 8 dies de competició en aquest 2023. Victòria número 70 ja pel veterà ciclista eslovè. Ha arribat tard, com deia Remco Evenepoel. Tenia la sensació de que podia haver guanyat si se n'hagués anat abans de que tenia cames per acabar primer a l'etapa.
Era el meu primer sprint contra en Primoz. Crec que hem arribat a una velocitat molt similar, però he hagut de remuntar des de molt endarrere. Després de la cursa sempre és fàcil trobar alguna excusa. Potser podria haver guanyat, però sí, una altra victòria per ell.
De la resta de l'etapa, un parell de coses, Aleix. El Premi de la Combativitat per un català, per un dels debutants, de fet, a la volta, per Pau Miquel, de l'equip Kern Pharma, ha estat a l'escapada del dia. És veritat, ja que en l'últim port, en l'Alt de Romanyà, s'ha despenjat del grup d'escapats, però en qualsevol cas ha estat protagonista, que era el que buscava l'equip Kern Pharma, i en especial també Pau Miquel. I a falta de 5 quilòmetres, aproximadament, hi ha hagut una forta caiguda. S'hi han vist involucrats, per exemple, Adam Yates, el ciclista de l'Emirates, que ha perdut més de 10 minuts, jo crec que ja no té cap mena d'opció de guanyar la general. I també, per exemple, Dario Cataldo, un ciclista del Trek Segafredo. Hem conegut fa qüestió d'hores el comunicat mèdic de l'equip. Fractures a tot arreu, el maluc, la clavícula, en fi, haurà de passar pel quiròfan per també una fractura al fèmur. Déu-n'hi-do, sí, per sort i afortunadament són coses una mica més normals de les que vam veure l'any passat aquí a Sant Feliu de Guíxols. Afortunadament avui hem vist la foto entre Roglic i Evenepoel l'any passat, vam estar pendents de la vida de Sonny Colbrelli, sí. Que finalment, feliçment, continua en vida, retirat del ciclisme, però continua feliçment fent la seva vida.
Sí, i dimecres pararem amb Colbrelli, ja ho anuncio ara, dimecres en aquest especial de Llívia, Colbrelli el Tu diràs, per explicar com ha viscut un any després aquell ensurt. Per demà, ràpidament, què tenim, Ballera?
Doncs mira, 165 quilòmetres entre Mataró i Vallter 2000, és el primer test ja d'alta muntanya, hi ha 3 ports, de fet, durant l'etapa, el Coll de Covet de primera categoria i el de Vallter, el de categoria especial, són els més importants i els més complicats. Ha dit Roglic avui que necessiten continuar donant el màxim si volen guanyar aquesta volta.
I need to really check a good the stage.
He de repassar bé l'etapa. No he pujat mai a Vallter 2000 en el passat. El pla és fer-ho el millor possible, amb els meus companys al voltant i jo mateix. I veurem què significa això al final.
And we'll see what that means at the end.
I Evenepoel, després de l'esprint d'avui, té bones sensacions. Va, demà, diu, a per l'etapa.
The plan for tomorrow is to not lose time again.
Demà el que hem de fer és no perdre temps un altre cop. És una setmana llarga i encara queden molts ports. És un bon començament, és el més important. No hem caigut. Això també és important. Demà espero sentir-me lleuger una vegada més, una mica millor que avui, i intentar fer alguna cosa. Per què no guanyar l'etapa? Seria magnífic.
To do something again, why not try to go for a stage win? That would be very nice.
A veure si veiem un altre duel entre Roglic i Evenepoel demà. Demà ens ho expliques, Ballera, ho seguim a RAC+1.
Molt bé, que vagi bé. Fins demà.
Abans del final feliç amb el David Llorenç. Hola, Mundet.
Què tal?
Què tal? Bona nit. Ahir vam tancar la 23a jornada de l'ACB amb aquest triple empat al capdavant de la classificació, Madrid, Barça i Baskonia. És un dia tranquil·let per analitzar algunes coses que ens deixa la jornada.
Sí, en la cursa de l'MVP, Walter Tavares és el líder, 18,7 de valoració, seguit d'Ante Tomis, 18,2, Marc Gasol, quart, 18 punts de valoració de mitjana, però el més curiós ha sigut veure el salt que ha fet l'escorta del màxim Manresa, en Jordi Harding, en la cursa per ser el màxim anotador de la competició. Els 41 punts de dissabte contra el Betis l'han catapultat al capdavant de la taula de notadors, saltant del tercer lloc, estava amb 15,3, fins al primer, 16,7 per partit, i amb marge sobre Xenon Enans del València. Hi ha més noms d'aquesta 23a jornada que convé retenir. Les 9 assistències de la Provítola a Màlaga són el seu rècord amb l'ACB amb el Barça. Simon Birgander va jugar dissabte amb el Joventut al partit de la seva vida contra el Fuenlabrada, 35 de valoració. I em fixo en un home que està fent un pas endavant en el seu rendiment en el Joventut, Kyle Guy. A RAC1 han parlat amb ell.
Sí, sento que he trobat un altre ritme, una nova manera de jugar a aquest nivell. La Copa va ser molt important tant per mi com per l'equip i pel club en general. Volíem guanyar-la, no ho vam aconseguir i va ser frustrant, però vam jugar bé i estem construint a partir d'allà.
Un cap de setmana que ens ha passat molt desapercebut, però ha començat el March Madness, la fase final del torneig universitari dels Estats Units, i tenim 5 catalans en categoria masculina i en granja, a Memphis State, amb un rol molt residual, eliminat en primera ronda. En categoria femenina, en guany, i tenim 4 noies, la barcelonina Carla Zelaya a Vermont, la sabadellenca Marina Asensio a South Florida, la barcelonina Judith Gómez a Iona, a Nova York, i la maresmenca Chiso Okafor a Miami, l'única que ens queda en competició i que ara a la una té partit de segona ronda contra un dels favorits del títol, com és la Universitat d'Indiana. És un torneig que cada any estem pendents per la gran quantitat de jugadors i jugadores catalans que proven fortuna a les universitats americanes. Per allà hi han passat, per exemple, Eric Vila i Jaume Sorolla del Girona, Laia Flores de l'Uni, Ari Pujol del Barça Sant Feliuenc o Aina Ayuso, que aquesta temporada ha estat jugant a l'Olympiacos. Hem parlat fa una estona amb Judith Gómez, que està estudiant màrqueting i business internacional en la seva segona temporada als Estats Units i que hi va quedar eliminada amb Iona a la pista d'una altra universitat històrica com és la Universitat de Duke.
L'experiència va ser brutal. O sigui, a sobre contra una universitat com és Duke, espectacular. Tenen un campus gegant, vam poder visitar la seva universitat, gaudir d'aquesta experiència, jugar contra jugadores que estan a la selecció d'Estats Units, va ser espectacular.
Tocarà estar pendent del que sí que ho, perquè la meitat de la selecció espanyola sots 20 femenina està per allà, eliminada, com diuen els americans, ara toquen a classe.
Molt bé, March Madness. Una coseta més de bàsquet. Et vols fixar avui en un dels temes que n'anirem parlant aquesta temporada, que són les obres d'ampliació i millora del nou Congost.
I que deixaran el pavelló en un aforament de 6.000 espectadors. A començament d'aquest mes de març, les 4 empreses participants del concurs d'idees van entregar el seu avantprojecte per l'ampliació del pavelló. Doncs compte que tenim notícia. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Toni Massagú, explica a RAC1 que aquest mes d'abril compten en tenir la decisió del jurat sobre el projecte guanyador.
En principi, si tot va normal, ara, a final de març, un cop avaluades, el jurat es reunirà i ja sortirà l'empresa guanyadora, que esperem tenir-la o just abans de Setmana Santa o just després de Setmana Santa, vale? Hi ha l'empresa que haurà de fer l'avantprojecte i el projecte executiu del condicionament, millora i ampliació del nou Congost.
Quan això es tingui decidit, es licitaran les obres i es començarà el pla d'execució que, en paraules del propi regidor, s'està en el període previst. Important, Aleix, la situació esportiva del Baxi Manresa no farà variar en cap cas els plans de reforma d'instal·lació, perquè es considera un tema clau de ciutat, no volem que passi, però si passés el descens, el pavelló s'ampliaria igual.
Bueno, bona informació, aquest detall que ens aporta avui al Mundet, aquesta ampliació del nou Congost. Gràcies, Modito.
Fins ara.
Vinga, fins ara. I un apunt de tenis. Carlos Alcaraz torna a ser número 1 del rànquing ATP després de la victòria d'aquesta matinada passada a Indian Wells. Una llista en què per primera vegada, en gairebé 18 anys, Rafa Nadal no és entre els 10 primers, Puig.
Sí, Alcaraz ha superat Djokovic amb la victòria d'ahir a la final d'Indian Wells contra Medvedev i en aquest nou rànquing que s'ha publicat avui, Rafa Nadal apareix en la posició número 13. Nadal va entrar al top 10 en el número 7, concretament el 25 d'abril del 2005, després de guanyar el trofeu Comte de Godó. Des d'aquell dia fins avui han passat 17 anys, 10 mesos i 24 dies amb Nadal en el top 10. El rècord de Nadal, per tant, s'atura, i no sabem si algú el podrà superar, en 934 setmanes al top 10, el que és el mateix 6.538 dies.
Segur que torna...
De manera consecutiva.
Clar, clar. Segur que torna al top 10 en algun moment aquesta temporada. Bé. Avui s'ha sortejat el quadre principal ja del pròxim Masters 1000. Ahir acabava Indian Wells i arrenca ja aquesta setmana el Masters 1000 de Miami.
Alcaraz, que va guanyar aquest torneig l'any passat, l'ha de tornar a guanyar si vol mantenir el número 1 del rànquing. No veure superat una altra vegada per Djokovic, que no disputarà aquest torneig en no estar vacunat i tenir prohibida l'entrada als Estats Units. El quadre d'Alcaraz fa que no es trobi Medvedev o Tsitsipas fins a una hipotètica final. Els quarts Rune o Fritz apunten com a rivals i en semifinals es compleix la lògica Ruud o Rublev. Cap tenista espanyol ha fet el doblet en un mateix any d'Indian Wells i Miami. De fet, només 7 tenistes al quadre masculí ho han aconseguit. Són Courier, Chang, Sampras, Ríos, Agassi, Federer i Djokovic, que ho ha fet 4 vegades.
Déu-n'hi-do, eh? Els noms que han aconseguit el doblet de Masters 1000 americans. I demà, atenció demà, David Ferrer farà oficial la llista de tenistes que competiran en l'edició número 70 del Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Conde de Godó.
Un Godó que es disputa del 17 al 23 d'abril al Reial Club Tenis Barcelona, que ja ha confirmat la presència de Nadal i Alcaraz i també de dos top 10 més, Tsitsipas i Ruud. De moment, el número 1, Alcaraz, el número 3, Tsitsipas, i el número 4, Ruud, estan confirmats. I demà s'espera alguna altra sorpresa positiva en aquest sentit.
Demà estarem pendents, demà estarem pendents. Puig, que sé que t'agrada, aquest dissabte i diumenge pots seguir en directe el millor patinatge artístic sobre rodes. Arriba al Campionat d'Espanya de Shows, hi haurà grups grans, petits, quartets, desplegaran el seu art sobre la pista blanca del pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona. Home. I es pot seguir per televisió.
Sí, sí.
Pot seguir a la televisió local i a la xarxa Més, la nova plataforma de continguts de proximitat i gratuïta. Registra't a la xarxa més.cat i pots gaudir, per exemple, del millor patinatge del món.
Home, no? L'entrenadora del Girona, campiona de Catalunya fa 4 dies, veïna meva, fa 4 dies.
Doncs mira, a la Vall d'Hebron, aquest dissabte i aquest diumenge. Campionat d'Espanya de Shows, el podeu seguir a la xarxa Més.
Final feliç.
Ganes tenia avui d'arribar al final del programa. Tot i que m'ho he passat molt bé. David Llorenç, que tal? Bona nit.
Bé, doncs queda't un parell d'hores més.
No, ja quan arribes tu és com perfecte, ja anirem a descansar. Diu el Joan Ferrús, el nostre tècnic, que no es queda un parell d'hores més.
No, tu sol.
Fes
un do it yourself i...
Però està molt bé, eh? El clàssic, el Barça, va guanyar, una mica d'alegria, que ja tocava, i ara final feliç.
Molt bé.
Què millor per tancar el dilluns? Què ens expliques avui?
Doncs mira, aprofitant que encara està calentet a l'Òscar que li van donar a Brendan Fraser com a millor actor per la seva interpretació a La Balena, on fa del personatge d'un tio que té obesitat mòrbida, doncs avui porto La Balena del beisbol, que es diu Walter Young.
Walter Young
era un jugador de professional de beisbol que va jugar només una temporada l'any 2005 amb els Baltimore Orioles. No va fer la temporada sencera, però va fer una part com a primera base i batejador. I que si algú el caracteritzava era el seu tamany, perquè amb 1,96 d'alçada i 146 quilos de pes,
wow,
és el jugador més pesat, i no pesat de, hòstia, tio, t'he explicat... No, pesat de pes, vull dir. És el jugador més pesat de la història de la Major League Baseball. De fet, té un índex de massa corporal, tenia un índex de massa corporal, això en el seu prime, quan estava jugant, de 38.2. Si tu tens un índex de massa corporal superior a 30, es considera que ets una persona obesa. Si voleu saber com es fa això de la massa corporal, l'índex de la massa corporal, com s'obté, doncs heu de dividir el vostre pes en quilos pel quadrat de la vostra alçada en metres. Vale? És a dir, si tu fas 80, multipliques 1,8 per 1,8, val? I llavors aquest que et dongui...
El divideixes pel pes.
No, el pes el divideixes,
el divideixes per això. Sí,
vale? Així es dona l'índex de massa corporal. Ja veig a tothom amb la calculadora ara mateix.
A veure quin índex té aviam de massa corporal.
Sí, aviam si són obesos o no.
Home, les fotografies de Walter Young se'l veu gros, però hosti, jugava, no? Jugava,
sí,
batejava.
Sí, el que passa és que, clar, un tio amb aquest cos tenia una cosa molt bona, que era una potència física extraordinària, és a dir, que quan connectava un batasso enviava la pilota fora de límits.
Home run.
Evidentment, és home run segur. Però la cosa dolenta és que si ell enxufava un batasso i es quedava una mica curt, per córrer les bases, com que no, perquè vull dir, no era ràpid, evidentment, ni molt mòbil, amb la qual cosa això és un problema. Bé, qualsevol cas, era un tio de Mississippi, que jo no sé a Mississippi què mengen, però tenen tamanys king size, perquè recordo a la Super Bowl que els dos defensors més determinants, el Chris Jones de Kansas City Chiefs i el Fletcher Cox dels Philadelphia Eagles, tots dos són de Mississippi i tots dos feien més de 140 quilos. Vull dir que no sé què els deuen donar per jalar, però
bon menú, no? Però, de l'Antonieta,
sí. Sí, 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 en qualsevol cas els hi, bueno, queden revingudets. I clar, aquest tio amb aquest tamany, lo normal és que hagués estat jugador de futbol americà. I, de fet, li van oferir una beca potanegra a Louisiana State, que és una universitat supertop en futbol americà. Però el tio estava convençut que ell volia jugar a béisbol, ho va rebutjar, i, bueno, es va apuntar al draft, i, escolta'm, el van fitxar els Pittsburgh Pirates, el que van fer és el que fan sempre, que és que t'envien primer un equip de les lligues menors, un equip afiliat, i allà, tot i que el tio va fer bé, a ell li van posar un programa per aprimar-se una mica, perquè consideraven que estava una mica passat de pes, però no només no es va obrir mal, sinó que es va engreixar una mica.
Hòstia.
Amb la qual cosa, Pittsburgh el va tallar, però llavors va venir Baltimore Orioles, que van dir, doncs ja me'l quedo jo. El van enviar un filial, i en la mitja temporada que va jugar en aquest filial va fotre 35 home runs. Va jugar fins i tot a l'All-Star Game de la categoria. I els tios el van promocionar, el van passar un filial de categoria superior, i en aquell filial va fotre 45 home runs. I els tios van dir, cony, doncs vinga, el primer equip, tu, i a jugar a la Major League.
Com li ha anat?
Bueno, va jugar 161 partits, i va fer 45 home runs, que dius, hòstia, està molt bé, molt bé. I el tio, clar, de fet, se'n va anar de vacances pensant, hòstia, m'he guanyat el lloc. Però què passa? Que com en les altres franquícies, també li van posar un programa de control del pes i no se'n va sortir. Ells se'n van a jugar a la Lliga d'Hivern a Venezuela, que això ho fan sovint els jugadors de la Major League, amb els Tiburones de la Guaira, el nom. I quan va tornar es va trobar que l'havien tallat, perquè havien fitxat dos tios en el seu lloc, dos primeres bases, i que no. Però bueno, es va acabar aquí la seva carrera, doncs gairebé. El va fitxar una altra franquícia de la Major League, San Diego Padres, que va passar exactament el mateix, el van enviar un filial, sí, fotia batassos, sí, però era incapaç d'aprimar-se, era incapaç de no seguir guanyant pes. I l'últim equip que va confiar en ell va ser Houston Astros i va passar exactament el mateix. La van enviar un filial, ho va fer bé, home runs i tal, però seguia engreixant-se.
Tot això són 90, 2000, no? 2000...
Sí, aproximadament.
Ah, estem parlant d'aquesta època?
No, 2005 és quan està en Baltimore, estem parlant 2006, 2007...
Val.
Vull dir, és una cosa que està bastant recent.
Sí.
El cas és que, clar, vas caient per l'escalafó de les lligues. Llavors se'n van a jugar a algun equip de Lliga Menor, després a Canadà, i després va acabar a Winnipeg Golden Eyes, Sussex Skyhawks, que és un equip de Nova Jersey, i, atenció, Sioux City Explorers d'Iowa. Aviam, si tu acabes, pel que sigui, ja no jugant a béisbol, sinó pel que sigui, a Sioux City, Iowa, doncs millor fes-te la Fimosa in Piranha o algo, perquè no, estàs equivocant amb la teva vida. Val? Vull dir, allà només havia d'haver-hi una gasolinera, no una ciutat.
Bé. És que ara m'ha vingut la imatge.
El cas és que es troba, el Walter Young es troba amb 29 anys, que torna al seu poble de Mississippi, atenció al poble Hattiesburg, que no seria Gotham, tampoc.
Desconegut per mi, sí.
Correcte. I acaba jugant en l'equip local, un equip semiprofessional, els Black Sox d'allà, mentre es treballava d'ajudant del xèrif i a la presó del comtat d'allà de Mississippi. I dius, bueno, final feliç. Doncs no, final feliç no, perquè el 2015, amb només 35 anys, va morir d'un atac de cor, superant de llarg els 200 quilos ja, de pes. És a dir, si us diuen que us poseu a dieta perquè la vostra salut està en risc, doncs intenteu fer-ho i poseu-vos-hi, perquè si no, com el Walter Young.
Quina
i ja no és que es mori, és que abans de morir-se va estar a Sioux City, Iowa.
A Sioux City,
que no, crec que és pitjor que morir-se.
No, el que... Descansi en pau des d'aquí, aquesta història avui, que no té un final feliç,
no final
però
feliç.
El que m'al·lucina és això, que amb un índex de massa corporal tan alt pogués jugar en competicions semiprofessionals o professionals o filials i que els metges no li diguessin, ei, compte, eh?
No, segur que li deien.
Val.
Segur que li deien, segur. O sigui, estic convençut, hi ha un staff mèdic, són aquests professionals que estan superestructurats. Segur que li deien, però clar... si tu menges compulsivament o si tens un metabolisme que, bueno, que et porta a tenir sobrepès, doncs ho ets molt estricte al respecte o passa el que passa.
Walter Young, avui, el final feliç, aquest jugador que volia triomfar en el món del béisbol, va arribar i al final va acabar aquest equip de la seva terra de Mississippi.
Sí, a Iowa. És duríssim, això.
David, et llegim al Mundo Deportivo.
És l'equivalent d'Albacete a Estats Units.
Vinga, sí, anem fent amics. Una abraçada, David. Adéu, adéu. I acabarem amb les portades, com sempre, que ens porta el nostre estudiant en pràctiques, el Manu Vilardell. Hola, Manu.
Hola, bona nit, Aleix.
A veure, comencem amb Mundo Deportivo. Què
doncs,
diuen?
Mira, abans de tot, t'aviso ja de que la mateixa fotografia que té Mundo Deportivo per la portada de mà és la mateixa que l'Esport.
Mm-hmm.
O sigui, una imatge del primer equip celebrant la victòria en el Clàssic.
Dins del vestidor, no diria que és?
Dins del vestidor, exacte.
Sí, sí. Mm-hmm.
Per una banda, Mundo Deportivo titula Fieston, i per altra banda, l'Esport, així se gana la Liga.
I l'Esportivo?
Causa comuna. El Clàssic encarrila el títol de Lliga del Barça, reforça el rol de Sergi Roberto i Kessié. Suplents habituals preparats per ajudar l'equip i capitals per deixar el Madrid a 12 punts.
El Madrid, què diu el diari Marca?
El Marca, estalla el Madrid. El gol anulado a Asensio en el Camp Nou multiplica las quejas y sumado al caso Negreira s'endurece el mensaje.
Doncs vinga, continuen amb la campanyeta quan és més clar que qualsevol cosa que hagueu vist a la vida. Vull dir, és fora de joc, claríssim. I l'As?
El número 1 ha vuelto amb una imatge de Carlos Alcaraz que, després de guanyar l'Indian Wells, guanya el seu tercer Master 1000.
Demà tot això a la premsa. Gràcies, Manu.
A tu.
Adéu, bona nit. Gràcies també al Joan Ferrús, a la part tècnica, i un dia més a tota la redacció d'Esports de la RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva a 11:15, pendents de la Champions femenina, del Roma-Barça, que podeu seguir a RAC+1, i amb grans protagonistes. Demà explicarem molt bones històries. Aquí el tu diràs com intentem fer cada nit. Descanseu. Fins demà. Adéu-siau.
RAC 1 Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 5 minuts de la una. Aquest dimarts al matí arrenca el Congrés dels Diputats el debat de la moció de censura contra Pedro Sánchez. Durarà 2 dies i, de fet, la votació no es farà fins dimecres a la tarda. Tot i així, si no hi ha sorpreses, ja en coneixem el resultat. Només donaran suport als diputats de Vox, que és el partit que la presenta. El PP s'abstindrà. Recordem que a l'última moció els d'extrema dreta van votar-hi en contra, i la resta de partits sí que hi votaran en contra. Sigui com sigui, el debat començarà amb una intervenció de Santiago Abascal, que defensarà la destitució de Pedro Sánchez, i després intervindrà el candidat dels d'ultradreta, l'economista i exmembre del Partit Comunista Ramon Tamames, de 89 anys. Finalment respondrà el govern espanyol i també parlaran la resta de grups parlamentaris. Paral·lelament, també a Madrid, Pere Aragonès es reunirà aquest dimarts amb la delegació del Parlament Europeu que investiga el cas Pegasus. Ho farà al costat de la consellera Meritxell Serret i també d'Ernest Maragall, tots tres com a víctimes del cas d'espionatge polític conegut com a Catalangate. La trobada arribarà després que aquest dilluns els 9 eurodiputats s'hagin reunit amb el govern espanyol. Això sí, s'han trobat amb el secretari d'Estat d'Afers Estrangers i a porta tancada, per tant, una trobada de perfil molt baix. En canvi, també hi ha hagut una reunió amb la Comissió del Parlament de Catalunya que investiga Pegasus. En aquest cas, ha sigut oberta a la premsa i ha servit perquè l'independentisme denunciés les males praxis de l'Estat. Marta Vilalta d'Esquerra, Josep Rius de Junts i Montserrat Vinyets de la CUP han demanat a l'Eurocambra que hi posi remei.
Espionaje a personas sin justificación alguna, solo por el simple hecho de defender un proyecto político que quiere construir un país mejor, ha habido esta negación y bloqueo del Estado español.
Qui ens hagi espiat no té el suport de milions de persones al darrere. L'Estat espanyol ha organitzat un complot criminal amb diners d'origen obscur per atacar un moviment legítim i democràtic a les institucions i al carrer.
El problema és la equiparación del independentismo con el crimen organizado.
Més enllà de les peticions de l'independentisme, una de les enganxades ha estat entre un diputat del PSC i una representant del Parlament Europeu després que els socialistes hagin posat en dubte el cas Pegasus. A França, aquesta hora ja hi ha gairebé 150 persones detingudes pels aldarulls que hi està havent aquesta nit a París arran de l'aprovació de la reforma de les pensions a l'Assemblea Nacional. Centenars de manifestants han cremat contenidors i han saquejat alguns comerços en protesta de l'endarreriment de l'edat de jubilació fins als 64 anys que Emmanuel Macron va aprovar sense passar pel Parlament. Tot plegat després que aquest dilluns el president francès s'hagi salvat per la mínima de 2 mocions de censura presentades per intentar tombar el seu govern. Aquest dimarts es reunirà amb la primera ministra Elisabeth Borne per intentar trobar una sortida a la crisi política i social. Més coses, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrer, ha destituït el seu tercer tinent d'alcalde i l'ha denunciat davant de la Fiscalia per amenaces i coacció. Segons Ferrer, fa uns dies va comunicar a Jesús Rodríguez que no comptava amb ell per les llistes de les eleccions municipals i aquest hauria pres represàlies. El fins ara tinent d'alcalde l'hauria començat a amenaçar de presentar denúncies falses contra ella, també a altres membres de la corporació municipal i diversos funcionaris, això si no reconsiderava la continuïtat de la candidatura per les eleccions del maig. Ferrés també ha explicat que Rodríguez l'ha arribat a intimidar al seu despatx amb una actitud agressiva. A banda de fer-lo fora del govern municipal, el PSC també ha suspès Jesús Rodríguez de militància. I un últim punt, perquè més del 80% dels menors que cometen agressions sexuals no tornen a delinquir, és el que assegura el periòdico amb dades del govern. Durant els últims 7 anys, Justícia Juvenil de la Generalitat ha atès més de 24.000 joves. La majoria dels adolescents fan teràpies psicològiques en llibertat vigilada i això permet rebaixar la reincidència de manera significativa. Els últims 7 anys, des que hi ha dades, 1.373 menors haurien comès delictes contra la llibertat sexual. Aquests menors, entre 14 i 17 anys, no poden anar a judici, sinó que ingressen en centres especials i reben teràpia i classes d'educadors, treballadors socials i psicòlegs d'especialistes. I ara els esports amb Marc Mundet.
Primo Roglic és el primer líder de la Volta Ciclista a Catalunya en detriment del vigent campió del món, el belga Remco Evenepoel, amb el final de la primera etapa que s'ha acabat a Sant Feliu de Guíxols. La segona comença demà a Mataró i acabarà a Vallter 2000. Del pont del futbol, Ronald Araujo i Frenkie de Jong pateixen molèsties físiques després del clàssic i no aniran amb les seves seleccions durant l'aturada FIFA. El Barça femení ja és a Roma, on demà ha de jugar l'anada dels quarts de la Champions contra les italianes, liderades per l'ex-blaugrana Vicky Lozada. El partit el podreu seguir des de les 9 a RAC+1. A segona divisió, l'Eibar ha guanyat a casa del mirandès per 2-3 després de remuntar un desavantatge de 2 i referma el primer lloc a la classificació. Segons ha pogut saber RAC1, l'entrenador de l'Espanyol, Diego Martínez, continuarà dirigint l'equip en el proper partit de Lliga contra el Girona a Montilivi, tornant de l'aturada malgrat les 3 últimes derrotes. Abans que un apunt de bàsquet, l'Ajuntament de Manresa espera tenir per aquest començament d'abril el projecte guanyador per l'ampliació del nou Congost. Tindria un aforament d'unes 6.000 persones.
Al trànsit, a aquesta hora hi ha 2 quilòmetres de retencions a la C31 en sentit nord, a l'alçada de Sitges, per un accident que ha obligat a tallar la calçada. I pel que fa al temps, el primer dia de la primavera començarà amb una mica menys de fred i al centre del dia les temperatures seran molt semblants a les d'aquest dilluns. Tarda i vespre amb ruixats i algunes tempestes al Pirineu, que arribaran al nord del Berguedà i Osona, i neu a partir d'uns 2.000 metres. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
RAC+1. Aquest any la Volta a Catalunya també es corre a RAC+1. Del dilluns 20 al diumenge 26 de març, les tardes són de ciclisme. Seguiu el final d'etapa cada dia des de 3:45 a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Xavi Puig, Albert Ferran, Gerard Ballera, Edu de Batlle, Xavi Pérez i els comentaris de Pau Mitjans. La Volta a Catalunya cada dia a
RAC+1.
Tots som
més
1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15, al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
L'Hospitalet de Llobregat! Lleida! La Bordeta! Sant Pere de Ribes! Reus! Olot! Santa Maria Pau Tordera! Vilafranca! Sant Martí! El Carmel! Àguila! Sevilla! Buenos Aires!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
De seguida parlem...
Gol del Barça.
Un moment.
Dos gols del Barça.
Sí, dos
gols del Madrid.
És que encara no hi
ha 2-1.
Sí, clar.
Un gol anul·lat per fora de joc gràcies al VAR.
Sí, al VAR, sí.
Un moment. Marigol.
Marigol.
Golibar.
Golibar.
Marigol. Marigol.
Calma't una mica.
Golibar.
Charlie.
Golibar.
Calma't.
Marigol. Que em calmi.
Sí.
Ahir vaig cridar el gol més important de la meva vida.
Quin?
El del Marco Asensio.
Sí.
Mai al Camp Nou havia cridat d'aquesta manera.
Però si no va ser gol, no?
Precisament per això.
Ah, val, o sigui...
Tots els espectadors del Camp Nou vam estar 3 minuts fent una apnea.
Aguantant,
I també des de casa.
Sí.
Sí, senyor.
Sí, sí, sí.
Aguantant la respiració mentre un jugador que volia venir al Barça,
sí.
Asensio, anava fent petons a l'escut del Madrid.
Sí.
Però al final què?
Al final no va venir,
era
no?
Fora de joc?
Sí, no, era fora de joc.
Segons el reglament,
sí.
Era fora de joc.
Sí.
O millor encara,
sí.
Va ser fuera de huevo.
Com? Fuera?
Segons l'entrenador del Madrid,
sí.
Carlo Ancelotti, no era fora de joc.
Què diu?
Era fuera de huevo.
Era fuera de huevo, no lo sé. Ah,
fuera de huevo.
Fuera de huevo. Era fuera de huevo, no lo sé. Doncs jo sí que lo sé.
Era fuera de huevo, no lo sé.
Era fuera de huevo. Crideu tots amb mi. Fuera de huevo. Fuera de huevo. Fuera de huevo.
No, un moment, no, huevo.
Fuera de huevo.
Fuera de huevo, fuera de lo que fuera.
Us diré una cosa. Amics mascles,
sí, què vol dir, no?
Amb els boxers és difícil que això passi.
Eh?
És el perill que té portar slips.
Sí, bueno,
fuera
sí.
de huevo!
Però...
Gol anul·lat.
Gol anul·lat.
Perquè per a un bon culer el millor no és que el Barça guanyi.
Sí?
El millor és que el Madrid perdi!
Ahir van passar les dues coses.
Fuera de huevo! Fuera de huevo! Ho estarem cridant fora de huevo durant tot el programa.
Estic cansadíssim. Estic cansat i encara no sé on hi deu, eh?
Estàs cansat, ja no pots fer el programa.
Ja no puc fer el programa.